Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, benvinguts, benvingudes una setmana més a la taula de l'Evangeli. Som als estudis de Ràdio Estel a Barcelona i ens disposem a comentar les lectures de la missa de la solemnitat d'avui, el cos i la sang de Crist, o popularment coneguda també com a Diada de Corpus, i també Dia i Col·lecta de la Caritat a l'Església. Col·laboren amb nosaltres com a tertulians avui el mossèn Josep Maria Turull, que és rector del Seminari de Barcelona i canonge de la Catedral de Barcelona, Maria Dolors Aizcorbe, que és mare de família, membre del moviment neocatecumenal, i mossèn Josep Maria Camporbí, rector de la parròquia de la Santa Juliana i Semproniana de Sant Adrià de Besòs. De seguida els saludem. Què tal, Maria Dolors? Tot bé? Sí? Tot bé?
Molt bé.
Contenta?
Sí.
Vinga, doncs som-hi. Mossèn Josep Maria Turull, tot bé?
Sí? De moment sí, gràcies a Déu. Prou bé.
Ho direm al final del programa, si ha anat bé? Sí, anirà
bé.
És una solemnitat esplèndida avui, molt bonica. Sí que sí. I mossèn Josep Maria Camporbí, què tal?
Molt bé. Sí? És un goig poder compartir aquesta estona amb vosaltres.
Doncs vinga, som-hi, preparats per a començar ja a comentar aquestes lectures. Les tenim aquí al damunt de la taula. I la primera, doncs, d'aquesta lectura l'escoltarem de seguida.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
Doncs aquesta primera lectura és del llibre del Gènesi, del capítol 14.
En aquells dies, Melquisedec, rei de Salem, portà pa i vi. Com que era sacerdot del Déu Altíssim, beneïa Abraham amb aquestes paraules.
Que el Déu Altíssim, creador del cel i de la terra, beneeixi Abraham. Beneït sigui el Déu Altíssim, que ha posat a les teves mans els teus adversaris.
I Abraham li donà el delme de tot el botí.
Breu episodi de la vida d'Abraham, qui rep l'aparició de Melquisedec, rei sacerdot de Salem i figura del Messies. Són pocs versets, però bé, quin contingut tenen per a nosaltres? Què hi creu? Mossèn Turull?
Jo crec que s'ha de subratllar sobretot el que té de relació amb aquesta festa del cos i de la sang de Crist, sobretot pels elements que Jesucrist després prendrà per deixar-nos el seu cos i la seva sang, el pa i el vi. Aquest Melquisedec que porta pa i vi per oferir-los i per beneir Abraham. I també recordar que precisament Melquisedec, la Bíblia i el Nou Testament el veuen com, sobretot el Nou Testament, és clar, el veuen com un anunci de Jesucrist, perquè Jesucrist és també sacerdot, però no com a Aaron per una qüestió familiar, sinó precisament per una qüestió diferent, com Melquisedec, que també ens diu que era sacerdot del teu Altíssim. Això ho veurem sobretot en el Salm.
Per tant, per a nosaltres el punt de referència que hem de tenir és doncs, que ens està presentant d'alguna manera l'Eucaristia.
Okay. Evidentment.
Evidentment.
Ens hi fa pensar a nosaltres això, de l'Eucaristia. I sobretot, jo voldria destacar també aquí l'aspecte de benedicció. Beneir a Déu, donar gràcies a Déu. I com beneïm a Déu? Doncs beneïm a Déu a través també doncs, bueno, de presentar-nos les seves mateixes ofrenes, que són fruit també de la seva benedicció sobre nosaltres. És com un diàleg entre nosaltres i Déu. Déu ens regala i ens beneeix, i nosaltres agafem aquests mateixos regals que Déu ens fa i els hi presentem, que serà després una mica també l'Eucaristia. El mateix Jesús que ens ve serà el que després oferirem al Pare, com la millor benedicció que puguem fer-li.
I aquesta figura també, que jo almenys veig que és com el que és l'intermig, no? El sacerdot, la figura de que com necessitem aquesta persona que faci que puguem donar gràcies i lloar-lo, no? A mi m'agrada molt també aquesta lectura per aquesta similitud i aquesta importància que poques vegades, moltes vegades quan anem a missa o quan anem a una Eucaristia diem, oh, estem aquí i no ens en donem compte del regal, no?, d'aquest pa i aquest vi. I aquesta lectura realment pues, fa aquest significat.
Hi ha elements també aquí apuntats en aquesta petita lectura, certament, que després, doncs, bueno, veiem que estan presents també en tota acció cultural, no? El mateix fet, doncs, que Abraham, quan rep la benedicció, d'alguna manera també, doncs, fa el delme, fa la presentació també de tot el botí. Veieu que són aquests elements que d'alguna manera estan prefigurats i que després també han anat quedant plasmats en la litúrgia cristiana també.
Proposo que comentem el salm d'aquesta solemnitat, que és el 109, i té per resposta «Ets sacerdot per sempre, com ho fou Melquisedec». És un salm que interpreta aquesta primera lectura, com ho hem relacionat tot seguit, i és un himne al Messies sacerdot. Mossèn Turull, digui'ns alguna cosa d'aquest salm, sisplau.
Ja n'he dit alguna.
Però alguna més, alguna
Però en direm alguna
sí,
més.
Alguna més, sí.
És un salm d'aquests que ha donat molt, que és molt cristològic, perquè parla molt de Jesucrist, sobretot aquest començament, hi ha oracle del Senyor, el meu Senyor, no?, que Jesús mateix fa servir contra els jueus que li posaven, dir, no pot ser, aquest no pot ser fill de Déu. I ja comença a dir, no, doncs mira què diu la Bíblia que vosaltres feu servir per damunt de tot. L'única, sobretot avui, el que ens convé més és aquest final, no?, quan diu el Senyor no es desdiu del que jurà, referint-se, doncs, Déu Pare, Jesucrist, ets sacerdot per sempre com ho fou Melquisedec, precisament perquè Melquisedec, la característica que té és això, que sembla que surt, no se sap d'on, i desapareix, i la tradició eclesial i bíblica l'ha interpretat com si fos un sacerdot etern, no?, i d'aquí, doncs, aquest ets sacerdot per sempre, dir... El veritable sacerdot per sempre no és Melquisedec, sinó que és Jesucrist. Encara que aparentment sigui Jesucrist a imatge de Melquisedec, però no. Melquisedec és una anticipació, un anunci del que serà Jesucrist, el veritable sacerdot. Que per això doncs, també celebrarem després de una de les festes de Jesucrist després de Pasqua, a part de la del cos i de la sang de Crist, és la de Jesucrist, gran sacerdot per sempre.
I que és capaç de posar a tots els nostres enemics als peus, no? Diu el salm que és preciós perquè realment és aquesta gràcia que pot fer que tot el que ens esclavitza pugui posar-ho als peus. A mi m'agrada molt la primera part també del salm, que és quan comenta això.
I queda descrit també en aquest salm una mica el que fa el sacerdot, no? És el gran i únic sacerdot i que amb el que fa un sacrifici, però un sacrifici que és ell mateix. I què fa amb aquest sacrifici? Pacificar, unir, fer de pont entre el cel i la terra, no? Crec que queda molt ben expressat en aquest salm també doncs, la funció sacerdotal.
Bé, doncs, si no hi ha res més així de darrera hora sobre aquest punt a afegir, sembla que ja queda prou comentat, tant la primera lectura com el salve era molt breu també, però s'ha comentat molt bé. Doncs proposo que passem a escoltar la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als Corintis, del capítol 11.
Germans, aquesta tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres ve del Senyor. Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i digué: «Això és el meu cos, ofert per vosaltres. Feu això per celebrar el meu memorial». Igualment prengué el calze, havent sopat, i digué: «Aquest calze és la nova aliança, segellada amb la meva sang. Cada vegada que em veureu, feu per celebrar el meu memorial». Així doncs, cada vegada que mengeu aquest pa i beveu aquest calze, anuncieu la mort del Senyor fins que torni.
Aquest fragment de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol 11 és el testimoni escrit més antic que ens ha arribat del relat de la institució de l'Eucaristia, l'acció duta a terme per Jesús al Sant Sopar el Dijous Sant. Qui comença?
Home, jo crec que és un dels texts, com deies ara fa un moment, no?, que ens impressiona perquè potser si això ho expliqués un evangeli ho veuríem més normal, però que ens ho expliqui una carta de Sant Pau als cristians de Corint ens fa ja veure com les primeres comunitats cristianes vivien ja també el misteri de l'Eucaristia i com ho havien rebut i com estaven doncs, ells segurs que el que estaven celebrant doncs era un punt important en la seva vida, i la importància també de la tradició dintre de l'Església, com ha anat passant, com va passar també doncs l'experiència dels deixebles ja va passant en aquesta primera generació de cristians. I és interessant perquè defineix molt bé el significat de l'Eucaristia, no? Sobretot, doncs, anunciem la mort del Senyor fins que torni, l'Eucaristia com el que fa present, el que ens acosta a cada un de nosaltres, a cada generació, a cada comunitat, a cada església, va apropant, doncs, la mort del Senyor fins que torni, la mort i la resurrecció del Senyor.
Al ser la gratuïtat realment més gran que pugui haver-hi, penso que aquí s'ha de tindre un cor i baixar i tindre la senzillesa de veure aquest regal que tenim, que poc el fem servir, que realment és el que ens alimenta i el que ens dona forces. Nosaltres als nostres fills sempre els diem: no deixeu mai de combregar. És potser la cosa més important que podeu fer, perquè aquest serà l'aliment que us donarà forces per tot el que més.
Jo també pensava, aquests dies, com que també són temps de primeres comunions, ara en tinc una d'una neboda, i corria per allà sobre la taula un llibret que es diu això: per què hem d'anar a missa? Aquesta pregunta típica, per què hem d'anar a missa? Doncs home, aquí també ens ho diu. Diu, què va dir Jesús? Diu, feu això que és el meu memorial. Per tant, quan anem a missa no fem res més que fer-li cas amb ell. Diu, ell ens va encarregar de fer-ho, doncs ho fem amb tota naturalitat. I és fent-ho i participant-hi com gaudim i entenem, doncs, això, els fruits, gaudim dels fruits que té i en disfrutem, encara que la paraula no és correcta, però segur que m'entendran millor fins i tot que dient la correcta, doncs això, en podem gaudir plenament posant-nos-hi, no donant lliçons o volent fer reflexions, sinó dir, va, prenem-lo, fem el que Jesús ens diu, prenem el seu cos, bevem la seva sang.
És molt important, jo crec que a vegades potser, com que l'Eucaristia la celebrem tan sovint i l'arribem a fer ja quasi bé, doncs moltes vegades una mica rutinària, crec que aquest dia d'avui certament ens ha de donar també una mica el contingut i el fons d'això que realment que és un tresor que tenim a les mans i que molt sovint, doncs, potser a vegades no li donem tot el valor que hauria de tenir. I aquí jo crec que la paraula de Déu d'avui ens convida, no?, a donar contingut i a viure també intensament, no?, l'Eucaristia cada vegada més per el que significa, no?
Jo també penso que és un moment amb el qual gratuïtament pots viure la comunió, perquè realment, vull dir, no és algo que fem nosaltres, sinó que és Déu mateix que amb aquesta figura i amb aquesta persona figura per mi, perquè amb el pa i el vi veig realment aquest cos i aquesta sang que cada dia que tinc la sort de poder estar en una Eucaristia m'està dient: t'estimo, vull dir, tot està perdonat, pren de mi, que jo et vull donar la vida eterna, no?
Jo també indicaria, ho veia amb algun comentari, que aquest fragment de Sant Pau es posa precisament després que Sant Pau renyés severament els corintis, perquè havien pervertit la celebració de l'Eucaristia. I el diu, ja està bé, aquí n'heu fet aquí el que no ha de ser, i feu un tec, un tiberi, els que en teniu molt us afarteu i els altres morts de gana. I diu, això no és l'Eucaristia. Llavors diu, què és l'Eucaristia? Diu, retornem a l'origen i que això ens inspiri en la correcta celebració. Jo crec que això també ho hem de tenir molt present, perquè a vegades voldríem, o potser se'ns acudiria dir, perquè gaudim més de l'Eucaristia o tinguem més ganes d'anar-hi, inventarem no sé quin muntatge o quin happening, o hem de fer una cosa amb 3D o no sé què, no? I dir, home, el que no hem de perdre perquè sigui realment el que el Senyor volia que fos és l'origen. I per tant, diem, aprofundim, gaudim, rebem i siguem conscients que sobretot del que és d'això, de rebre tota la persona de Jesucrist, el cos i la sang, amb aquest plantejament molt, molt hebreu, no?, del cos i de la sang, és aquest de dir, tota la persona, tota la seva vida la podem rebre i la rebrem en aquest gest tan familiar, tan casolà, tant de cada dia, de partir el pa i de compartir el calze.
L'Eucaristia realment és importantíssima perquè és el que constitueix l'Església, no? Veiem que realment doncs, no sabem fer res a dintre de l'Església sense sentir-nos o sense que hi hagi una Eucaristia. Podem repassar tota la vida de l'Església i constantment sembla doncs, que l'Eucaristia és sempre el centre, és el punt, podríem dir, no?, que ens fa connectar o que ens fa rebre o tenir doncs, aquesta font de vida que ens ve precisament en aquest gest senzill que ens ha donat el Senyor, però que és tan proper, que és tan familiar, no? I veure també l'efecte que té això en les comunitats cristianes, que molt sovint, doncs, a vegades veus com entren a l'Eucaristia, potser amb un to més aviat, doncs, una mica tristoi, però, en canvi, doncs, la mateixa Eucaristia, si vius l'Eucaristia plenament, et fa arribar a l'exultació i sortir, doncs, realment cantant, quan potser havies arribat una mica carregat amb el pes de la vida.
Segurament que també té incidència com visquem la nostra vida quotidiana. Perquè, per exemple, si nosaltres som avorrits, apàtics, no, es movem amb pesantor per la vida i anem cares llargues i som cristians i mira, anem passant la vida, doncs és molt diferent anar a l'Eucaristia i gaudir-ne. Però si la nostra vida està corulla d'actes d'amor vers els germans, amor cristià, si donem aquest testimoni cristià doncs, cada dia allà on som, en el treball, en la família, amb els amics, on som, en definitiva? Segurament que l'Eucaristia és una altra cosa, o no? Què diria mossèn Turull?
Jo no diria, dic. Jo el que dic és, recordant el que diu el Concili Vaticà II, que ve a tomb precisament perquè n'estem celebrant els 50 anys de la inauguració. Quan ell parla de la litúrgia i sobretot de l'Eucaristia, que són la font i cimal de la vida cristiana. Per tant, no és una cosa a part o una cosa en el rebost, sinó que és la font el que fa, dona una manera de viure i al mateix temps la culminació d'aquesta vida. I llavors és allò que hem dit, que anem a l'Eucaristia s'ha de notar després de l'Eucaristia. És la verificació que l'hem celebrada bé. I al mateix temps el que fem després i abans de l'Eucaristia és el que ens permet celebrar-la plenament, perquè tota la nostra vida eucarística de fora, doncs la recull i la presentem, allò que ens deia també, doncs de la mateixa manera que Melquisedec presentava pa i vi, nosaltres, juntament amb el pa i el vi, hi presentem tota la nostra vida i una vida, com deies, plena d'amor. Si és una vida, part d'odi, de revenja, de ressentiment, això Déu no ho vol, no ho podem presentar.
No, però és que si no,
i per tant, n'hi ha d'haver.
Què anem a fer a l'Eucaristia, aleshores?
Algú diria que faríem comèdia. I això
a quedar
no
bé,
està per fer
a quedar
comèdia.
Bé. A complir. És que llavors bé. Es comparteix. Plantegem-nos-ho, sincerament.
No, és que llavors es comparteix. Realment es converteix en una llei. I llavors la llei mata.
Però amb què combreguem? A l'Eucaristia amb què combreguem? Doncs combreguem doncs, amb el gest suprem que fa Jesús, no?, d'estimació. I penso que doncs, l'Eucaristia ens ha de donar aquesta força també per poder nosaltres també viure amb aquesta mateixa actitud de Jesús.
Molt bé, proposo que passem ja a escoltar la darrera lectura, que és l'Evangeli, i en aquesta solemnitat del cos i la sang de Crist, del Corpus, capítol 9 de Sant Lluc.
Un dia Jesús parlava del regne de Déu a la gent i curava els qui en tenien necessitat. Veient que començava a fer-se tard, els 12 anaren a dir-li:
acomiadeu a la gent que vagin a passar la nit als pobles i a les masies del voltant i puguin trobar que viures. Aquí és un lloc despoblat.
Jesús els digué:
doneu-los menjar vosaltres mateixos.
Ells respongueren:
només tenim 5 pans i 2 peixos. Hem d'anar nosaltres mateixos a comprar menjar per tota aquesta gentada?
Tots plegats eren uns 5.000 homes. Ell digué als deixebles:
feu-los seure en grups de 50.
Els deixebles ho feren i tothom s'assegué. Jesús prengué els 5 pans i els 2 peixos, alçà els ulls al cel, els beneí, els partí i els el donava als deixebles perquè els servissin a la gent. Tothom en menjà tant com volgué, i recolliren 12 coves de les sobres.
Escena de la multiplicació dels pans i dels peixos. Fixem-nos que eren 5.000 homes, una multitud, eh? Sense comptar l'escriptura, les dones, etc, etc. I què també ens ve d'evocar en aquests versets, doncs, que aquest paràgraf, aquest fragment, doncs, és una mica el que representaria també la figura de l'Eucaristia per la comunitat cristiana, no?
Sobretot, jo penso que la primera ja actitud de Jesús de no deixar marxar la gent amb gana, no? És com voler dir, escolta, jo us deixo l'Eucaristia és perquè sé la vida, la duresa que té, el que comporta, i no us vull deixar marxar sols, no vull que patiu gana, no vull que sofriu, aquí us poso una mica al vostre abast. Doncs també aquesta possibilitat, no?, de sadollar, no?, aquest anhel i aquest desig de vida que portem tots els homes a dintre.
Que continua, Maria Dolors?
Ah, jo penso que és un evangeli que a mi m'ajuda molt, molt, molt a sortir de mi mateixa, sobretot, i veure que no, la fe no és un regal per mi, sinó per donar. Si amb algú he descobert que realment sóc filla de Déu, no m'ho puc quedar. I llavors, vull dir, realment em crida la predicació, a poder donar aquest testimoni, a poder parlar als meus veïns, a qui sigui, a la persona que em trobi cada matí, sigui comprant el pa, sigui pues, comprant el mercat. I és així com jo també veig que Déu m'ha regalat el poder ser feliç, no? En principi, quan penso en això, que és, no és un regal per mi, sinó per donar, si miro a mi mateixa, no diria mai res, no? Evidentment, jo penso que aquí Jesucrist ens ajuda i m'ajuda dient, però dona-li tu, si és que jo t'ho he donat, i si tu vius, quina pots de tindre, no?
T'has impressionat molt de les paraules, doneu-los menjar vosaltres mateixos,
sí.
No?
No sé, jo com a mare, com que a vegades, vull dir, a casa sempre ve gent a menjar i tothom s'espanta, però com? Doncs pues bueno, pues es fa un lloc més, un plat més, i el que hi ha es dona, no? I això és perquè si he tingut la sort de rebre, o sigui, de primer, de gustar-ho jo, com no ho haig de donar?
Sí, a casa teva només tens 5 pans i 2 peixos, però arriba per tothom, eh?
Sí.
No, jo precisament això ho lligaria molt amb el que estem celebrant avui, el Dia de l'Amor Fratern i de la Caritat. A totes les parròquies i centres es fa la col·lecta de Càritas. I respon això mateix que deia, aquest doneu-los de menjar vosaltres mateixos. A veure, hem rebut l'Eucaristia, Jesucrist se'ns ha donat com a menjar, però no només, com deia la Maria Dolors, no només perquè ens el quedem nosaltres, sinó precisament perquè siguem capaços de donar-lo. I en la mesura que som capaços de donar-lo, és això, la prova de foc que realment hem celebrat bé l'Eucaristia, no només formalment, sinó interiorment. Perquè allò que deien ja els teòlegs, no? L'amor és diffusivum sui, que deien en llatí, que de per si es difon, i es difon no només de paraules, sinó sobretot amb obres molt concretes. I en aquest sentit, doncs, l'Església ho tenim canalitzat, sobretot, mitjançant Càritas, que realment fan un servei esplèndid en aquest moment i que ajuden a donar esperança a molta gent que, si no, no sabrien com sortir-se'n en aquest moment. I, com el cardenal diu sempre, Càritas és l'Església. Per tant, no és una institució de l'Església, és Església.
Sí, sí, sí.
I és la manera com l'Església dona de menjar aquells que ho necessiten. Quan diu dona de menjar, dona de menjar, dona ajut per poder viure en un pis, dona, doncs, ajut per poder pagar llum, etc.
Sí, 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 sí.
Més curiós el lligam que té també, doncs, aquesta multiplicació dels pans, doncs, amb el dia de l'Eucaristia, amb el corpus d'avui, no? Perquè inclús, doncs, el mateix text ens fa pensar en l'Eucaristia, perquè els gestos que fa Jesús multiplicant aquells pans i aquells peixos realment, doncs, és el preanunci, no?, del gest que farà en l'últim sopar, i fa exactament el mateix, no? És com la profecia, no? És aquesta multiplicació, en aquest cas del pa, que és ell mateix, eh? Que arribarà no per 5.000 persones, sinó per tot el món. Aquests números també, els que hi entenen d'aquestes numeracions bíbliques, ens diuen que cada un d'aquests números té la seva significació i està posat, doncs, amb tota la intenció per indicar realment el missatge que hi ha contingut a darrere, doncs, d'aquest fet, d'aquesta multiplicació dels pans.
Bé, alguna coseta més o...?
Jo subratllaria aquest fet amb la línia del que comenta, no? Aquesta manera de Jesús, de ser mestre, que parla amb els gestos. I és molt espavilat, perquè la gent es queda més amb això que amb les teories. I si es recorda de les teories és perquè hi ha una imatge, un gest que hi ha al davant. Aquest gest que empalma del mannà amb l'Eucaristia, com deia mossèn Camproví. El mannà, aquest pa caigut del cel, aquesta multiplicació dels pans que diu, ull, això empalma amb allò que ja era de Déu, però apunta a alguna cosa més gran, que és l'Eucaristia, i que apunta a que el veritable pa de vida, tot aquest discurs que sentim, que llegim en l'Evangeli de Sant Joan arrel de la multiplicació dels pans, precisament que és ell mateix. Jo sóc el pa que dona la vida, qui em rep a mi en l'Eucaristia, evidentment, doncs no morirà mai més. I això, el mannà, la multiplicació dels pans i els peixos, la celebració, la institució de l'Eucaristia el Dijous Sant i la celebració de l'Eucaristia, doncs, a cada racó del món, que es fa pràcticament a totes les hores i tots els dies.
Sí, aquest regal que et dona, no? Com... Jo penso que l'Eucaristia el que fa també és... a mi em dona la dignitat de filla de Déu. Em recorda que sóc filla de Déu. I això és impressionant.
I a més, doncs, l'Eucaristia doncs, es presenta sempre com... aquí agafa les últimes paraules també de l'Evangeli d'avui, que tothom ha menjat tant com vulgué, no? L'abundància amb què el Senyor sempre doncs, ens dona les seves coses, que no és raquític i tal, no? Sinó, i fins i tot recolliren 12 coves de les sobres, no? En el sentit de la generositat i de Déu manifestada també en l'Eucaristia.
I amb aquesta línia de continuïtat i el que diu ell, també aquest anunci del que serà al final el regne del cel, la plenitud, la fi dels temps, esperem que això pugui ser en plenitud, no un menjar, doncs, allò, sempre la Bíblia ho ha presentat com un àpat, un gran àpat, on, doncs, això, on no hi haurà tristesa, on no hi haurà mort, on no hi haurà malaltia, i, per tant, aquesta multiplicació, que és anunci de l'Eucaristia, junt amb l'Eucaristia, són un anunci del que estem cridats, doncs, això, a poder viure amb el goig, doncs, que es viu amb un banquet, compartint tots el mateix al voltant de la taula, a la taula del pare.
Nosaltres una cosa que també els diem als fills, el fet de que hi ha aquests tres altars, no? Que és l'altar de l'Eucaristia, l'altar de la taula i l'altar del llit.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí malauradament perquè han anat sortint coses molt interessants, molt boniques, al voltant d'aquesta litúrgia de la solemnitat del cos i la sang de Crist, que és el que hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli i a través de la cadena Estel, Ràdio Estel, Ràdio Principat, doncs la solemnitat del cos i la sang de Crist, com dèiem. Hem fet el programa des d'aquí, des de Ràdio Estel. El Toni Huguet ha estat als controls, els ha parlat Maria Marín. Recordin que si volen contactar amb nosaltres poden fer-lo a través de la nostra adreça de correu electrònic taulaevangeli@radioestel.cat i també ens trobaran al Facebook. Fins la setmana vinent. Adeu-siau.